Passen 6 minuts de les 11.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
La vostra participació, la de tots els oients, és clau, sobretot per donar vida i animar el concurs amb el qual cada setmana obrim línies i podem parlar amb vosaltres, jugar i aprendre. Com sempre, té premi la vostra participació, un llibre. Avui seguim amb l'editorial Adesiara, que està traduint clàssics de la literatura universal al català, i el llibre que us regalem és Kim, de Rudyard Kipling, l'autor del llibre de la selva. Kim és també un llibre fascinant, considerat una obra mestra de la literatura universal. Aquest és el nostre premi per tots aquells oients que truquin, juguin i participin. Comencem saludant l'artífex d'aquest concurs, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Obrirem línies d'aquí uns instants, abans anirem a Ràdio Sant Sadurní, parlarem d'etimologia i també repescarem dues frases, dues paraules, vaja, del concurs de dimarts passat que van quedar pendents d'explicació.
Sí, exacte. De fet, ja es va resoldre la frase, ja vam dir quina era la paraula correcta, però no ho vam explicar i, per tant, doncs ja aprofitem i ho expliquem. En sortia la paraula menyspreable o negligible, o sigui, la frase era: comparada amb els deutes que tenim, aquesta quantitat que ens reclamen és negligible. Aquesta era la paraula adequada en aquest context. I en sortia també l'opció de menyspreable. Menyspreable vol dir que mereix menys preu. I això vol dir, doncs, que no mereix la nostra estima, que no mereix que li donem valor. Això seria aquest menyspreu o aquest menyspreable. I negligible ve del verb negligir, que vol dir no tenir en compte. Una cosa insignificant que no val la pena de tenir en compte. En castellà, tots dos significats es defineixen amb la paraula despreciable, i d'aquí ve una mica també la nostra confusió. Per exemple, en castellà es diu un hombre despreciable i en català diríem un home menyspreable. Es defineix la nostra estima ni que li donem cap valor. I en el cas d'una quantitat, doncs també es diu un gasto despreciable, però en canvi en català, en aquest cas hauríem de dir una despesa negligible, una despesa insignificant, una despesa que no cal tenir-la en compte. I aquest era el cas de la frase que teníem, que parlàvem d'una quantitat que ens reclamaven que era negligible, que era insignificant i que no valia la pena tenir-la en compte o en consideració. Aquesta és una mica la distinció entre les dues paraules.
Ens proposes ja un parell de paraules, un parell de frases, i d'aquí uns minuts obrim concurs amb aquestes.
Doncs va, dues de noves. L'anemòmetre permet mesurar la velocitat del vent. O bé podem dir, l'anemòmetre permet amidar la velocitat del vent. No demanarem aquí què és l'anemòmetre, sinó que el que parlem és del verb. Si serveix per mesurar la velocitat del vent o serveix per amidar la velocitat del vent, aquest aparell que es pot utilitzar.
Aneu-hi pensant, perquè amb aquest parell de frases obrirem el concurs d'aquí a uns minuts. Anem ara a Ràdio Sant Sadurní per aprendre sobre etimologia. Eli, explica'ns.
Doncs una setmana més, la que ens acompanya un dimarts més al Català al carrer, aquí des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní, és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, Eli.
La setmana passada començàvem a parlar amb aquesta etimologia, coneixíem paraules que provenien, no?, de mots, de llocs.
De noms de llocs, sí. De topònims.
I de topònims. Avui continuem, oi? Una miqueta amb això.
Sí, sí, perquè és que n'hi ha moltes, n'hi ha moltes, francament. Doncs, mira, comencem amb caràcters. Caràcters, com xarlatà o xarlatana, no? Una persona que parla molt. Doncs sembla que ve de Cerreto, a l'Umbria italiana, perquè hi havia uns venedors ambulants que eren molt xarlatans. I lacònic, al contrari, una persona que parla d'una manera molt breu i concisa. Lacònic ve de Lacònia, Grècia, que és una regió típica pel seu parlar concís. Era típica pel seu parlar concís. I estoic, quan una persona estoica, doncs que és una persona, podríem dir, ponderada, desapassionada, que no manifesta gaire les seves passions, oi? Mm-hmm. Doncs bé, ve d'estoicos, estoicos, del grec estoicos, i d'estoa, que és pòrtic, i concretament del pòrtic d'Atenes, que era on ensenyava el filòsof Zenó, que és qui va iniciar aquest corrent filosòfic de l'estoïcisme. Mm-hmm. Espartà, una persona espartana, pot tenir dos significats, podríem dir, que és o auster, una persona austera, o severa. I és que els espartans de Grècia, de la ciutat d'Esparta, tenien aquesta fama, també. I algunes danses, la sardana. La sardana, d'on ve la sardana? Bé, és d'origen incert, però es diu que probablement ve de sardana, originària de la Cerdanya, o ballada al seu estil. Mm-hmm. I el charleston, que és també una música, un tipus de dansa, ve de la ciutat nord-americana de Charleston, a Carolina del Sud, on va néixer aquesta dansa entre els negres. I el xotis, ve de l'alemany Scottish, que és escocès, sí, perquè es veu que era un ball de parella d'origen escocès que es va popularitzar a Centre Europa i després va anar saltant fronteres, d'acord? Però bé, Shottis és Scottish, és escocès. Mm-hmm. O sigui, és un gentilici, el nom d'una persona que viu en un lloc. Mm-hmm. I també hi ha paraules que tenen un origen que el seu origen és un gentilici, com ara gitano. El gitanos, el poble romaní, doncs és un poble nòmada que ve de l'Índia, prové de l'Índia, però l'origen de la paraula sembla que és que deriva de aegiptanus, és a dir, d'Egipte, perquè al segle XV es va difondre la creença que provenien de terres egípcies i perquè, de fet, molts d'ells es presentaven com a nobles egipcians. I esclau també prové d'un gentilici, que és eslau, perquè a gran part d'Europa molts esclaus eren eslaus. I tenim poc temps, però bé, cotxe, van, en dic algunes així d'esparses. Cotxe deriva de Cox, un poble hongarès entre Győr i Budapest que va acumular fama a l'edat mitjana per la fabricació de carruatges per tota Europa. Mm-hmm. I no sé si dir-te'n alguna més o ho deixem aquí.
Una rapidíssima,
si va. Trio lesbiana, que és el nom, prové del nom de l'illa de Lesbos, d'on era la poetessa Safo, de tendències homosexuals.
Doncs amb aquesta darrera ens quedem, Sílvia, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres al Català al Carrer. Moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
Adéu.
Quin filó que són els topònims i que bé que m'ho passo descobrint d'on venen moltes d'aquestes paraules que ens planteja la Sílvia.
Veig que sí, que dona molt de sí, això dels topònims. És que no ens ho sembla. I clar, quan anem analitzant les paraules i trobant els orígens, és molt curiós.
Ara sí, obrim el concurs, obrim línies al 938072626, tot vostre per jugar amb nosaltres i intentar guanyar Quim, de Rudyard Kipling, traduït al català recentment per Adasiara Editorial, un clàssic de la literatura universal d'aventures del mateix autor del Llibre de la Selva. Truqueu-nos al 938072626. Ens recordes, Teresa, quin parell de paraules i de frases hem dit fa uns instants per començar a escalfar motors?
Sí, a veure, aquesta que teníem pendent. L'anemòmetre permet mesurar la velocitat del vent. o bé l'anemòmetre permet amidar la velocitat del vent. A veure què fem, mesurar o amidar.
Anem per un parell més?
Sí, en diem un altre. Durant l'intermedi del concert, premis els guanyadors del concurs. O bé, durant l'intermig del concert, es van lliurar els premis als guanyadors del concurs. Què diem, intermedi o diem intermig? Ja en tenim dues. A veure si els oients es decideixen per l'una o per l'altra.
I tenim una primera trucada. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Pots triar? Hi ha un parell de frases en dansa.
Sí, la primera, potser, mira.
Vinga. Molt bé. Què et sembla?
Ja, la que diu de mides. M'agrada més que no pas la...
O sigui que...
La líquida.
Dèiem que l'anemòmetre permet mesurar la velocitat del vent o permet sí. amidar la velocitat del vent.
Amidar, ja diria amidar.
Amidar. Doncs sí. No seria
no,
amidar.
Carai. Sembla que per amidar sigui per mides, per distància les conec, no?
Sí, no. Clar, una cosa és les mides lineals.
Sembla que sigui mesurar, sigui per líquid.
Ah, ja t'entenc, sí.
Saps què vull dir?
I que...
He agafat aquesta referència, mesurar...
Hi ha una mica d'això, de distinció segons el que tu mesures, però en el cas d'això de la velocitat del vent, no ho diem amb amidar, que seria més prendre mides lineals, sinó amb mesurar. Ara us ho explico una mica més, eh? Però bé, ja sabem que és mesurar.
Molt amable.
Gràcies.
Gràcies, Josep. Adeu. I tens el número 1. Sort.
Molt bé, gràcies.
Adéu. Adéu.
I ara saludem l'Assumpta amb el 2. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Has dit intermedi i intermig, no?
Exacte, l'intermedi del concert o l'intermig del concert?
Jo diria intermig.
Ho diries, eh?
Sí.
Però no ho hauries de dir.
Es diu intermedi.
Exacte.
Ah, doncs em sona més castellà,
sí.
No?
Bé, sí, potser el que ens passa és una mica això i per això busquem una altra paraula que ens vagi bé. A més, aquí aquesta parella de paraules us he colat aquí una mica de trampa, eh? Perquè, de fet, intermig no existeix en català. Sempre posem dues paraules que tinguin totes dues intermedi. Algun sentit en català. Però intermig no existeix, o sigui que en aquest cas sempre ha de ser intermedi.
A mi m'ha sonat a castellà intermedio.
Sí, és veritat. Que, bé, però esclar, són llengües que s'assemblen, que són germanes, no?
I tant.
A veure, també en podem dir la mitja part del concert o l'entreacte, eh? En podem dir d'altres maneres, eh?
Sí, mitja part està molt bé.
Exacte, una manera és intermedi. Bé.
Val.
Molt bé, ho hem resolt.
Val, gràcies.
Gràcies a tu, molta sort.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu.
Adéu.
I continuen arribant trucades. Fina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Teresa et donarà un parell d'opcions, d'acord?
Va,
frase nova. A veure, la pluja i el vent van accelerar la runa del mas. O la pluja i el vent van accelerar la ruïna del mas. Aquí estem entre runa o ruïna?
Ruïna.
Ruïna. Doncs molt bé, sí, l'has encertat, eh? En aquest cas parlaríem de ruïna. La runa és una altra cosa, són els enderrocs, les restes, però en aquest cas seria ruïna. Perfecte.
Va. Fantàstic. Vinga. Doncs el 3 per tu, que et doni sort.
Vale, gràcies.
Fins una altra. Adéu-siau. I seguim rebent trucades al 938722626. Eulàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Hola.
Doncs bé, t'he de dir una de nova també avui, anem per feina, eh? Escolta.
Això serà calent, eh?
Sí, va, a veure, vinga. Els segrestadors van alliberar els hostatges. O bé, els segrestadors van lliurar els hostatges. Què diries tu aquí? Alliberar els hostatges o lliurar els hostatges? Parlem d'uns segrestadors, eh? Clar, és que tot ho hem de tenir en compte en el context.
Alliberar.
Van alliberar. Doncs molt bé, perfecte. Sí, els van posar en llibertat, eh? El que van fer va ser això, deixar-los en llibertat. Per tant, aquí el que direm és alliberar. Molt bé.
Perquè alliberar seria donar.
Ah, exacte. Tu mateixa, sí. Ja ens has explicat, eh? És això, és més donar, per tant... Home, potser sí que els segrestadors els donen, però és que els donin, és que els posen en llibertat, no? En aquest cas, en aquest context, seria alliberar. Perfecte.
Perfecte. Vale.
El 4 per tu, Eulàlia, sort.
Gràcies.
Gràcies.
I bon dimarts, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Bé, avui anem per feina, eh?
Molta. Tens algun parell de frases més?
Sí.
Doncs vinga.
En podem deixar un altre parell. A veure, la publicació del butlletí serà bimestral, és a dir, sortirà un cop cada 2 mesos. O bé, podem dir, la publicació del butlletí serà bimensual, és a dir, sortirà un cop cada 2 mesos. A veure, què hem de dir, bimestral o bimensual? Estem parlant d'un butlletí que sortirà un cop cada 2 mesos.
Truqueu-nos al 93-827-2626. Porta molta confusió,
sí,
aquest
sí,
terme.
Sí, és veritat.
Estaria bé
ens
que
confonem.
Truqueu i així la Teresa pot explicar millor per què una paraula o l'altra.
Sí, sí.
Recordeu que avui regalem Kim, de Rudyard Kipling, traduït al català recentment per Adasiara Editorial, una fantàstica novel·la d'aventures, un clàssic de la literatura universal. Anem explicant una mica perquè s'han acumulat moltes paraules. Hem començat amb mesurar o amidar la velocitat.
Sí, a veure, mesurar té un sentit més ampli que hi vol dir avaluar la quantitat d'alguna cosa a partir d'una unitat, una unitat de mesura. Podem mesurar la llargària, podem mesurar el pes, la durada d'un discurs, d'un programa, també el temps també es pot mesurar i en aquest cas doncs, la velocitat del vent, doncs tot això també es pot mesurar. En canvi, amidar té un sentit com més restringit, i vol dir prendre les mides d'alguna cosa, però sobretot parlant en el sentit de lineal, o sigui, amidar amb el metre, amidar a pams, amidar un camp. També podem dir mesurar un camp, perquè el que dèiem, mesurar té aquest sentit més ampli que es poden mesurar més coses. En canvi, amidar seria això, una magnitud lineal, amidar la llargària, amidar l'alçària d'una paret, d'un camp, d'un carrer, tot això ho diríem amb amidar. Aquí, com que parlàvem del vent, doncs el que hem d'utilitzar és mesurar.
En una altra de les frases que proposaves hi havia 2 opcions, intermedi o intermig. Ja ens has dit que intermig t'ho has inventat, no existeix.
No, i no ho he inventat jo, no.
No, porta dies inventat. Sí.
És una paraula que s'utilitza molt, però que en català, de fet, no existeix. I per dir que una cosa està entre 2 termes, doncs el que hem de fer servir és intermedi o intermèdia. Podem parlar d'un nivell intermedi, d'un curs, trobar un punt intermedi entre diferents opinions. I això, intermedi, doncs, és l'espai, en què la frase, l'espai entre 2 actes, d'un concert, d'una obra de teatre, doncs en diem intermedi. Per exemple, la panera la sortejaran a l'intermedi. Si intermedi ens costa una mica i no ens agrada tant, doncs podem dir també això que dèiem, mitja part o entreacte. Potser quan n'hi ha més d'un podem parlar més d'entreactes. Mitja part seria si només hi ha una pausa entre un concert o una obra de teatre, per exemple. Podem parlar d'entreactes.
També ens proposaves escollir entre la runa o la ruïna d'un mas.
Sí, aquesta a vegades costa una mica de distingir perquè es barregen una mica els 2 conceptes, eh? Però bé, runa són els enderrocs, les restes de tirar a terra una casa, d'una demolició, d'un enderrocament, el que són les restes, els enderrocs pròpiament, això és la runa. Per exemple, de la casa només en queda la runa. Un cop s'ha enderrocat, doncs és l'únic que ens queda. En canvi, ruïna, i recordem que si ho escrivim ja hem de posar una dièresi a la i, ruïna, és el fet de caure, el fet de desfer-se una cosa. Un pont que amenaça ruïna. També podem parlar de la ruïna d'un imperi. Les ruïnes de Troia o de Cartago. Tot això diem ruïna, o sigui, no estem parlant dels trossos de pedra que després de tirar a terra alguna obra, sinó les restes sí que queden, però d'una construcció tal com ha quedat ja, no són enderrocs, és una mica diferent.
Teresa, recorda'ns quines 2 paraules tenim pendents de solució.
Va, aquestes ara han costat, eh? A veure, la publicació del butlletí serà bimestral, és a dir, sortirà un cop cada 2 mesos. O bé, podem dir que la publicació del butlletí serà bimensual, també igualment, és a dir, sortirà un cop cada 2 mesos. Per tant, això, per una cosa que surt un cop cada 2 mesos, n'hem de dir bimestral o n'hem de dir bimensual.
Truqueu-nos al 93-807-2626 i també ens quedaven les explicacions pendents de les diferències entre alliberar o lliurar uns hostatges.
Exacte, doncs bé, alliberar, com ja ens ha dit l'oient que ho ha encertat, vol dir fer que algú esdevingui lliure, o sigui, alliberar un esclau, alliberar un presoner, alliberar un animal, tot això, ser lliure o esdevenir lliure, doncs ho utilitzem el verb alliberar. I en canvi, lliurar, doncs també és el que ens deies, donar a algú, posar en poder d'algú alguna cosa. Sinònim d'entregar, que és un verb que a vegades dubtem si el podem fer servir o no, però que també és correcte. Podem dir entregar, podem dir lliurar, o sigui, donar alguna cosa, això és lliurar. Aquí, com que parlàvem d'uns segrestadors, doncs, esclar, en aquest context, la paraula adequada era alliberar, posar en llibertat.
I mentre esperem aquesta trucada, recordem que adoptem entre bimestral o bimensual un butlletí que surt un cada 2 mesos. Truqueu-nos, que és l'últim joc d'avui. Mentrestant, la Teresa ens vol parlar d'un recurs, el Diccionari de l'Esport.
Sí, el Diccionari General de l'Esport, bé, és un recurs que ja fa temps, diria anys, que existeix. És un diccionari en línia d'aquests que podem trobar al web del TERMCAT, del Centre de Terminologia Catalana. I bé, n'hi ha molts, de diccionaris en línia, em sembla que n'hi ha uns 160. I un d'aquests, doncs, és el Diccionari General de l'Esport, que va actualitzant, perquè bé, com tots altres, molts altres àmbits, doncs, cada vegada surten paraules noves, que vénen d'altres bandes, esports que apareixen i que porten nou lèxic, que s'ha d'anar actualitzant. Ara, darrerament, s'hi han incorporat 89 termes nous de diferents àmbits, com ara la gimnàstica, la bicicleta, els esports de pilota, les curses d'orientació, els esports adaptats. S'hi han incorporat 89, però en total ja n'hi ha 11.494 de termes. Per tant, ja és un diccionari molt ampli, perquè de fet d'esports n'hi ha molts. I quan els consultem podem veure els equivalents en castellà, en anglès i en francès.
Deixa'm que fem una pausa perquè tenim aquesta última trucada que hem reclamat.
Molt bé.
Jaume, bon dia. Hola, Jaume.
Hola.
Vas per l'última, bimestral o bimensual? Què hi dius?
Jo em sembla més bimensual, no sé.
Bimensual, un cop cada 2 mesos.
Sí.
Doncs no.
No.
Bimensual seria, aquí ve la confusió, seria si ho féssim 2 vegades al mes.
Ja. Yeah.
Per exemple, un butlletí bimensual vol dir que surt cada 15 dies, que surt 2 vegades en un mes. En canvi, quan és un cop cada 2 mesos seria bimestral.
Ja no hem pres una cosa més.
Exacte, perfecte.
Molt bé.
Gràcies, Jaume. Gràcies. Tens el número 5.
Va bé, gràcies.
Adéu-siau. I ens queda un minutet, Teresa, com podem accedir a aquest Diccionari de l'Esport online que ha introduït una 80ena llarga de noves paraules?
Doncs hem d'anar al web del TERMCAT, termcat.cat, allà anem als diccionaris en línia i trobem aquest Diccionari General de l'Esport. I trobarem tots aquests termes nous de gimnàstica, de bicicleta, com ara la tija del manillar, d'esports de pilota, com carriler, en un partit de futbol a vegades es parla del carriler o la carrilera, mini handbol, bé, tots aquests. I bé, el bimestral i el bimensual l'hem deixat una mica així, penseu també en trimestral o trimensual, que això ho hem de tenir en compte. Podem fer un curs trimestral, que dura 3 mesos, o bimestral, que dura 2 mesos, o, en aquest cas d'un butlletí, que surt un cop cada 2 mesos.
Anem a regalar el llibre, Quim. Surt el número 5, per tant, Jaume, aquesta última trucada in extremis. Guanyes el llibre, passa per Ràdio Vilafranca quan vulguis a recollir-lo. I Teresa, ens retrobem dimarts que ve.
Molt bé, fins dimarts.
Gràcies, adéu-siau. Són 11:45, us deixem amb les notícies en clau Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. La DEO Cava compleix 35 anys. Aquest dissabte es compleixen 35 anys de la Constitució Oficial del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava, una DEO que, malgrat la seva joventut, ha viscut èpoques daurades, però també ha fet front a boicots i a la marxa d'alguns elaboradors que van escollir el seu propi camí allunyats del Cava, com els Clàssic Penedès o els Corpinat. Amb tot, la història recent ha sumat un canvi important amb una nova zonificació que es va aprovar per unanimitat l'any 2020 i que distingeix quatre grans àrees de producció: comtats de Barcelona, Valles del Mendralejo i zona del Llevant. Sigui com sigui, el Cava, en paraules del president de l'entitat, Javier Pagès, és la marca de vi feta a l'estat espanyol amb major presència en els mercats internacionals i ha assolit èxits impressionats des de la constitució del Consell Regulador, essent, juntament amb l'escumós francès i l'italià, referent a nivell mundial. Alerten d'un nou intent d'estafa a avis a Calafell. Fa unes setmanes van ser anomenades dient ser del servei Bon Dia i uns voluntaris visitarien la casa de persones d'edat avançada per lliurar-los un obsequi, però en realitat era signar per la compra d'un matalàs de 2.000 euros. Després els van seguir altres crides oferint la vacuna a domicili també per a persones grans. Són dos casos d'intents d'estafa en les quals les víctimes són les persones més vulnerables, però ara els Mossos d'Esquadra avisen que s'està intentant una nova estafa en les mateixes víctimes a Calafell. En aquest cas també és a través d'una trucada de telèfon que diu ser de Creu Roja. En aquest cas ofereixen agilitar la vacunació, però han d'ingressar-se entre 100 i 200 euros en un compte corrent. Els Mossos alerten que és un nou intent d'estafa, recorden que la vacunació és gratuïta i que en cap moment pot modificar-se l'ordre de vacunació previ pagament. La cita de vacunació arribarà a través del centre d'atenció primària. En cas de rebre una trucada oferint vacunació, cal rebutjar-la. Tampoc cal acceptar visites a domicili ni obrir la porta d'escolta. Coneguts. No cal signar contractes ni facilitar dades personals i bancàries. Es plantaran una seixantena d'arbres a Vilafranca en la campanya de reposició d'enguany. La setmana vinent començaran els treballs de reposició de vora una seixantena d'exemplars d'arbres a Vilafranca que en els darrers anys s'han hagut de retirar perquè estan morts en un estat precari que representen un risc, que han sofert algun vandalisme, que han patit accidents, que han estat afectats per obres o per algun episodi climatològic sever. Es plantaran un total de 15 espècies diferents, depenent de si es manté l'espècie del carrer o es canvia per una espècie més adaptada o adient a l'espai disponible. Enguany la plantació es farà majoritàriament al barri de la Girada, on es plantaran un total de 31 arbres. Majoritàriament la plantació es farà al carrer Lluís Maria Güell, on es plantarà una nova espècie amb l'objectiu de millorar la superfície arbòria del carrer per tal que els arbres proporcionin els seus potencials beneficis, com ara emissió d'oxigen, amortiment del soroll, absorció de partícules contaminants, reducció de la temperatura ambiental a l'estiu. I acabem explicant-vos que Carme Ortoll oferirà la xerrada de commemoració del Dia de la Dona a Olèrdola. Carme Ortoll serà l'encarregada de pronunciar aquest 2021 la xerrada de commemoració a Olèrdola del Dia Internacional de les Dones. Amb la implicació del conjunt dels grups municipals al consistori, la commemoració la convoca l'Ajuntament per cinquè any consecutiu, tot mantenint el format d'incloure una xerrada protagonitzada per una dona que s'hagi significat per la seva contribució al municipi.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15. Saludem el Carles Gala, que un dimarts més ens acompanya per parlar-nos de contingut audiovisual, de pantalles. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui sembla que hagin passat els Reis perquè comences amb tres nous canals.
Sí, de fet, déu-n'hi-do a les novetats i les plataformes o subplataformes que es van obrint i que ens omple encara de més continguts a tot el que ens està arribant, eh? Així que sí, no paren d'arribar continguts i novetats.
Anem a PAMS. Un d'aquests nous canals o plataformes és DreamWorks.
Doncs sí, aquest és un dels canals d'aquesta productora de dibuixos animats que, de fet, algunes pel·lícules, com per exemple Shrek, doncs ja són produccions de DreamWorks, que estrena nou canal, en aquest cas a Movistar Plus. El podeu veure en els dials 95, que són els dials, diguem-ne, que estan enfocats de cara al públic infantil a partir del dial 90. I a més, doncs, d'aquest canal que ja comença a tenir continguts, que ja està funcionant des d'ahir mateix, també podeu trobar aquests continguts al servei a la carta, és a dir, també podeu descarregar després tot això a nivell, doncs, des de les aplicacions habituals de Movistar Plus o també a través de l'aplicació infantil Movistar Junior, que també podeu trobar els continguts, doncs, d'aquest nou canal de dibuixos animats, on sempre hi haurà produccions relacionades amb aquesta productora, ja siguin sèries de dibuixos o bé pel·lícules d'animació.
Tot en castellà, no?
Sí, en principi és tot en castellà.
El més novedós és una plataforma de realities.
Sí, és una plataforma que porta molts anys, que està funcionant en altres estats i que, de fet, està funcionant molt bé. Per què? Doncs per això, perquè és una plataforma de realities a la carta, que en aquest cas, doncs, arriba a l'estat espanyol i inclou, doncs, per exemple, totes les temporades de les Kardashian, també Mujeres Riques i altres continguts que la gent, doncs, ha pogut veure, doncs, ja sigui a través d'MTV o també altres plataformes que s'han pogut veure, doncs, continguts. Hi haurà més de 8.000 episodis dels millors realities del moment, com dèiem, doncs, també hi ha les Kardashian, com hem comentat, però també altres temporades com The Real Housewives, que són Mujeres Riques, Below Deck, que és Bajo Cubierta, o Million Dollar Listing, que és Te Vendo Tu Mansión. Com podem veure aquesta plataforma? Doncs aquesta plataforma, a part de que podem fer la subscripció, diguem-ne, habitual a través de la pàgina web, el que faran també és incloure-la dintre de la plataforma d'Amazon Prime Video. Recordem, i de fet aquí ja ho hem explicat en el seu dia, que des d'Amazon Prime Video podem subscriure'ns a altres plataformes com aquesta de Hayu o com a Starz, o també altres plataformes, per exemple, de videoclips, de música clàssica, i tot això ho trobareu dins de la mateixa aplicació d'Amazon Prime Video. Sovint també el que permet és que la subscripció d'aquest tipus de canals són també més econòmiques, eh? Hi ha, per exemple, Starz Play, en el que si tu et subscrius a través d'Amazon Play, doncs surt una mica més econòmic, però també, doncs, hi ha pel·lícules com, per exemple, el canal de MGM, el de Mubi, i el que us comentàvem l'altre dia del Cuello Concerts, en el que podeu veure tot de concerts. Tot això amb subscripcions de 4, 5, 6 euros mensuals extres a la subscripció de l'Amazon Prime Video.
La plataforma es diu Hayu.
Sí, és Hayu i que, de fet, estarà disponible, jo crec que a partir del mes de març, si no m'equivoco.
I la més potent de les tres propostes que s'incorporen a l'oferta és el canal Star.
Sí, des d'avui mateix. De fet, ahir al vespre, tarda, ja van començar a penjar continguts, ja podries trobar sèries a la plataforma de Disney+. És aquest nou canal dins de la plataforma Disney+, que s'anomena Star, en el que ells expliquen i posen de manifest, doncs, que aquest és el canal, diguem-ne, de continguts per adults dins de la plataforma Disney+. És tant per adults que han posat en marxa també tot el control parental per entrar a aquesta plataforma, i ara tu pots crear perfils en el que tu, doncs, pots entrar amb contrasenya, i si aquell perfil està completament obert per accedir a aquest contingut, doncs ho podràs veure. Si no, hauràs de posar una contrasenya per poder arribar a veure els continguts d'aquesta nova plataforma Star. Per tant, quan tu obris l'aplicació Disney+, automàticament ara ja t'avisarà que tens aquests continguts disponibles i que, si vols, doncs pots fer un usuari només infantil, per si teniu criatures a casa i volen obrir l'aplicació i veure continguts de dibuixos o pel·lícules Disney, i un altre usuari que seria, doncs, per accedir als continguts de Star, que serien més per adults, amb una contrasenya. Arriben amb propostes ja pròpies, eh? Per tant, anem a repassar-les, perquè ja arriben sèries que, com per exemple Solar Opposite, Zaitz, que és una sèrie de dibuixos per adults, de dibuixos animats per adults, una creació conjunta amb Justin Roiland de Rick i Morty i també de Mike Mahan, que també va ser participant d'aquesta sèrie de dibuixos també per adults. I en aquest cas, doncs, ens trobem amb una història de quatre extraterrestres que marxen, doncs, del seu, diguem-ne, planeta, i a partir d'aquí arriben a la Terra i entren amb unes històries, doncs, força curioses amb un barri de les afores dels Estats Units. Sona d'aquesta manera.
Esos genios alienígenas son más listos que cualquier hombre. A saber qué clase de ajedrez juegan con nosotros.
Oh, no lo tires, puedo venderlo en eBay.
Tiene un agujero gris inestable dentro.
Tú eres el agujero gris inestable.
¡Qué bueno!
Esto demuestra que el barrio entero nos odia.
¿Queréis galletas de crema de cacahuete?
¡Nos está amenazando!
Estoy cagado.
Tal vez estemos atrapados en este mundo al borde de la extinción masiva, plagado de especies que destruyen el medio ambiente, pero al menos nos tenemos a nosotros.
¡Oh, qué asco!
¿Qué me he perdido?
¿Por qué estáis diseccionando a vuestra compañera?
¡Nos trata fatal en el colegio!
¡Os daré un palizón! ¡Uy! ¿A quién le iba a dar una zurra?
Vaya, está haciendo la más tonta.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguir caerles bien?
Aquesta és la primera proposta d'aquesta petita tria que ens has preparat del canal Star. Què més proposes?
Una altra de les sèries, que és un thriller, és una mica així d'aventures i misteriosa, que s'anomena Hellstrom. Estem parlant de dos personatges que són fills d'un assassí i que a partir d'aquí, doncs, tenen una relació bastant complicada entre ells, però han de donar caça, expliquen, al pitjor i al més aterrador de la humanitat. No expliquen més. Per tant, sentim el tràiler. Hellstrom.
Durante siglos han combatido y rastreado entidades que entran y salen de este mundo. A las más peligrosas averiguamos cómo contenerlas.
¿Has vuelto arrastrándote a pedirle amor a tu mami?
Lo último que necesita el mundo, familiar de los Hellstrom.
Doncs aquesta és la sèrie que també a partir d'avui la podeu veure els dos primers capítols en aquesta plataforma Star de Disney+.
Una altra sèrie que trobarem, Big Sky, què en saps?
Sí, és una sèrie també, diguem-ne, és un drama, és mig policíaca perquè parlen d'un detectiu privat que juntament amb una expolicia ha de resoldre un segrest a Montana, sona així.
Avisadme cuando
lleguéis. Te quiero, mamá. ¿Sabes dónde estamos?
Mierda, se ha recalentado.
Echa el seguro.
¿Papá?
¿Qué pasa?
Daniel y su hermana no han aparecido.
Diga.
¿Cody Hoyt?
¿Quién es?
Busca a dos adolescentes. No es la primera vez.
¿Qué quiere decir?
Le mando un link. Por aquí antes ya ha desaparecido alguna que otra joven.
Han desaparecido 12 mujeres en un radio de 160 kilómetros.
Doncs aquestes desaparicions misterioses serà la protagonista d'aquesta sèrie Big Sky.
I encara ens fas una altra proposta que trobarem al canal Star, Con Amor, Víctor.
Sí, la gent que va veure la pel·lícula, diguem-ne que per un públic més adolescent, que s'anomena Con Amor, Simon, que va ser inspirada de la pel·lícula Yo, Simon, Homo Sapiens, de Bucky Albertalli. És una sèrie, diguem-ne, és un spin-off d'aquesta pel·lícula, i en ella, doncs, hi ha el protagonista, que és un nou estudiant que arriba a l'institut on hi ha el Simon, diguem-ne, que és el Víctor. A partir d'aquí, el Víctor, doncs, que arriba al nou institut, té problemes a casa, s'adapta a aquesta nova ciutat on acaba d'arribar, a més, explora la seva nova orientació sexual, i a partir d'aquí, doncs, com que tot se li fa una muntanya, el que fa és demanar ajuda al Simon, que la gent que hagi vist la pel·lícula, doncs, ja el coneixen, per poder sobreviure, diguem-ne, en aquest món, doncs, de problemes que li està arribant a l'institut amb el Víctor. Sona així.
Querido Simon, tú no me conoces, pero acabo de mudarme a Atlanta con mi familia. Yo estaba deseando empezar de cero.
Al ser el nuevo, puedes ser quien te dé la gana.
Hola, soy Mia. ¿Tienes novia allí o...?
No tengo novia en Texas.
Mi historia es confusa. A algunos tíos les van los tíos, a otros las tías, a otros las dos cosas y no estoy segura de lo que me va.
El matrimonio es difícil a veces. Al menos por ti nunca me tengo que preocupar.
Una sèrie d'adolescents que no és infantil i per tant la posen també dintre d'aquesta plataforma.
Carles, i si ja estàs subscrit al Disney Plus, hi ha un sobrecost per veure l'Star?
No, tot està accessible si ja ets de Disney Plus.
Que ja costa una mica, no?
Sí, depèn, perquè com que hi ha aquestes subscripcions anuals, que crec que són 65 o una cosa així anual, llavors surt per 5 i alguna cosa al mes. Després també tens l'opció de que si tens Movistar Plus i tens algun paquet d'aquests més premium, també t'hi entra automàticament. Més o menys, si no crec que està al voltant dels 5,90 o 6,90 al mes.
Tornem a la nostra, a TV3, perquè tenim nova temporada de Crims.
Sí, va ser ahir, va ser l'estrena, una de les estrenes esperades d'aquesta temporada, diguem-ne, segona de l'hivern, en el que del Carles Porta, aquest programa doncs, que té la seva versió radiofònica, que va funcionar molt bé, que era Crims, que era resoldre o explicar alguns dels crims més coneguts al nostre país, i va ser la versió televisiva en la primera temporada que va funcionar molt bé i, per tant, torna en aquesta segona temporada que ahir es va emetre a TV3 i que podeu recuperar a TV3 a la carta.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. L'agost de l'any 2000 desapareix a Lloret de Mar un home senzill que no tenia enemics.
I li va molt bé d'audiència. He vist un tuit que parlava de 832.000 espectadors. No sé si sumats o d'aquest capítol de la segona temporada.
Jo crec que és d'aquest primer capítol de la temporada i de fet li funciona molt bé i molta gent és seguidora d'aquest programa i per tant doncs TV3 ho sap i per això han anat a fer aquesta segona temporada.
El true crime, en diuen, d'aquest format, qui ho havia de dir,
Doncs mira, funciona i a més funciona en televisió, però funciona també a nivell de podcast, És a dir, hi ha moltíssima gent que s'està descarregant canals de podcast de gent que va explicant, doncs això, crims, testimonis de crims i funciona molt bé a nivell de podcast.
I ara fem un gir de 360 graus perquè parlem d'Eurovision.
Sí, parlem d'Eurovision. El passat, no sé si va ser dissabte o diumenge, van escollir quina seria la cançó, perquè de fet Blas Cantó ja sabíem que era el qui anava a cantar, perquè havia de cantar l'Eurovision 2020, es va suspendre i finalment doncs, es va mantenir el mateix cantant, perquè lògicament si no va poder actuar doncs es manté, i el proper 22 de maig actuarà a Rotterdam i ho farà amb aquesta cançó.
Quédate un segundo más, no hay nada que perder mientras dibujo un mar de memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento.
Doncs aquesta cançó, Voy a quedarme, que ha estat escrita per ell, Blas Cantó, que a més va ser exmembre de la banda juvenil Aurin, doncs va ser la cançó que l'audiència va triar entre diverses cançons que tenien doncs, per poder triar. Finalment ha sigut aquesta, una cançó força tranquil·la, la veritat.
Sí, no sé com li pot anar. I una gala complicada, no? Amb molts problemes.
La veritat és que jo vaig veure una part final, però van tenir alguns problemes a nivell tècnics. De fet, havia d'acabar a 11:45, van acabar ja tard a la mitjanit, van tenir problemes tècnics de so, de rotulació, en alguns moments els números assignats a cada tema doncs, es veien malament, es va repetir, bueno, tot plegat, esperpèntica, i l'audiència tampoc no la va acompanyar gaire, només ho va veure un 6,1% de l'audiència tampoc.
I ens proposes acabar amb un parell d'estrenes de sèries a diferents plataformes.
Correcte, mira, demà s'estrena HBO Superman and Lois, i de fet és una sèrie en el que es basa en el món del Superman, però des del punt de vista més de la persona de, que hi ha al darrere del Superman, de l'estrès, de les pressions i tot el que ha de, diguem-ne, aguantar pel fet de ser el Superman. Sona així.
We were dreaming about having a family that didn't look like this, did it? Lost jobs, teens with severe anxiety, parents gone too soon.
Why'd you move the family here? Still looking for the simple life? Those days are gone, Clark. Long gone.
You got the weight of the world on your shoulders.
Really wish I could get drunk sometimes.
You're saying you're Superman?
We've seen Superman before. We've seen him.
Am I a bad father?
És una beta, la de Superman infinita, m'atreviria a dir.
Jo crec que sí, aquí deu haver-hi spin-offs per adormir-se, jo crec, eh?
I una última estrena per divendres.
Sí, una sèrie que a Movistar li està posant força... Com a mínim, força, l'està fent bastanta promoció, s'anomena Fantasmes, i estem parlant d'una sèrie d'aquelles que potser feia temps que no arribava, de bogeria, de comèdia, d'aquestes una mica passada de voltes.
Para informarle, señorita, de que he heredado una casa. Oiga, oiga.
A tus fantasmas...
¡Probando!
Nos ve y nos oye.
Los temes. Los ignoras.
Estás en mi cabeza.
Y tú en la mía.
Vete.
Los odias.
Feo, ¿vale?
¿Qué demonios queréis?
Y los quieres.
¿Qué quieres que les diga?
He decidido que es mejor que no les digas nada.
Nada de lo que asustarse. Fantasmas en Movistar Series Manía.
Doncs a partir de divendres.
La més potent de totes?
Aquesta setmana no és que siguem... Jo crec que les més potents de totes són les de Disney Plus d'aquesta setmana.
Les de
aquesta,
Star.
Jo la veuré perquè a mi m'agrada l'humor així desenfadat i, sí? I la veuré. Però no crec que sigui de les sèries que quedi per la història.
Carles, moltes gràcies per la sinceritat. Ens retrobem d'aquí una setmana. Mira moltes coses i explica'ns.
Aquí estarem. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Cinc minuts i arribem a les 12. És dimarts i acabem tot explicant històries i jugant a endevinar si són certes o fake, si són falses. Unes històries que ens explica la Lourdes Meronyo. Bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, doncs. Sí, a veure si aquesta l'encerto, eh? Per tot el del 2020 i el 2021, que no n'encerto ni una, amb vosaltres.
Ah, sí?
Sí, sí, és que m'ho vaig apuntant, perquè vaig veient que us ho creieu tot.
I avui ja l'Eli la portes clara, Lourdes.
Ja, ja, és que em fa por, és a dir, fa por, no sé si canviar la notícia o què fer ara. Bueno, vosaltres sabeu que jo sóc molt animalista, que m'agraden molt els animals i m'agraden molt les històries amb animals. I, de fet, avui us porto una que pot semblar molt, molt surrealista i haureu d'adivinar si és certa o falsa. I diu així, els porcs cerdos, ¿vale?, són capaços de jugar a videojocs segons un nou estudi.
Segueix.
Segueixo. Un nou estudi realitzat pels psicòlegs d'animals que van entrenar els porcs Hamlet, Omelet, Ebony i Ivory per a jugar a videojocs d'estil arcade ha agregat més evidència que els porcs són, de fet, mamífers molt intel·ligents. Amb l'entrenament, els porcs van poder comprendre clarament que la manipulació del controlador del joystick estava connectada al cursor en el monitor. Van aprendre a jugar un joc rudimentari, malgrat tenir una predisposició genètica per a la hipermetropia i no tenir polsades oposables. En lloc d'això van fer ús dels seus musells, no és poca cosa, segons els investigadors. El fet que els porcs puguin fer això en qualsevol grau hauria de fer-nos reflexionar sobre quin més són capaços d'aprendre i com aquest aprenentatge pot afectar-los, va dir l'autora principal, que es diu Candace Cronis, en un comunicat sobre l'estudi publicat a la revista Ojo, Frontiers in Psychology. Cada nivell superat generaria un mecanisme de recompensa atorgant al porc o porca un premi per la seva bona feina. I amb l'alè dels membres de l'equip de recerca, els porcs van continuar jugant i van anar avançant nivells fins i tot després que
molta
el disposador de rens...
Molta gent coneix Ovidi Montllor.
Ui, oigo cerdos. Després que el dispensador de recompenses va deixar d'escopir menjar. Per descomptant, estan doncs, molt lluïns de ser els mags del pinball, amb nivells de dificultat moderada, Omelet i Hamlet, tots els porcs de Yorkshire, van donar respostes correctes a taxes del 70-78% respectivament, considerades per sobre de la probabilitat en termes de probabilitat, la qual cosa indica que la seva de les puntuacions no es van basar en conjectures completes. D'altra banda, doncs, els altres dos microporcs de Panepinto, que es diu Ebony i Ivory, van obtenir un rendiment una mica menys impressionant que quan es van provar en el mateix nivell d'habilitat. Ebony només va obtenir un 56 i Ivory va guanyar amb una taxa del 68%. Amb tot això, un dels últims objectius de l'estudi va ser crear consciència sobre el problema de la crueltat animal, així com informar les pràctiques de maneig i millorar el benestar dels porcs, va dir Crony. Però va agregar que això és secundari a l'objectiu d'apreciar millor la singularitat dels porcs, fora de qualsevol benefici que puguem obtenir d'ells. I és que, com ja se sabe, de los cerdos hasta los andares. Veritable o falsa?
Jo ja saps que m'ho crec tot, Lourdes, i que estic curada d'espant i jo també em crec això.
També t'ho creus.
Sí.
Jo dic que també, perquè sempre s'ha dit que el porc és un animal molt intel·ligent, que té un cervell molt desenvolupat i per què no poden aprendre a jugar a videojocs. Jo dic que sí, va.
I jo que encara no sé jugar, no sé en quin punt em deixa això ara a mi. És certa, l'estudi sí. És cert i han après a jugar a arcade... Òbviament amb aquestes recompenses, però sí, són més intel·ligents del que creiem en un inici.
Déu-n'hi-do, la setmana passada aquells gossos blaus, avui aquests porcs jugant a arcade.
La propera ja no sé com.
Gràcies, Lourdes i Eli, demà ens retrobem aquí.
Adéu.
Ho deixem aquí, s'acaben aquestes 3 hores de ràdio que compartim plegats des de Ràdio Vilafranca, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Sant Sadurní de dilluns a divendres. Que acabeu de passar un bon dimarts i fins demà.